Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La pista coberta d'atletisme passarà de ser l'Hospital Temporal Vallès Salut a convertir-se en un vacunòdrom per donar l'impuls definitiu a la campanya d'immunització. Avui han començat els treballs per desmantellar l'equipament creat des de fa un any, però que mai havia arribat a acollir pacients de coronavirus. Eloi Cortés, portaveu adjunt del govern municipal, reclama que el material de l'Hospital Temporal pugui ser útil.
Des de l'Ajuntament hem contactat amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per saber quin era el destí de tot aquest mobiliari hospitalari que avui s'ha començat a retirar de la pista coberta d'atletisme. També els hem demanat que aquest material es pugui conservar i que es pugui reutilitzar per cobrir el que siguin necessitats sanitàries o inclús d'associacions de la ciutat que puguin necessitar aquesta tipologia de llits d'hospital que estaven instal·lats en aquesta pista coberta d'atletisme per funcionar si feia falta com a hospital temporal.
A partir de l'1 de juny és previst que la pista coberta es converteixi en un dels 6 centres de vacunació massiva de Catalunya i que es facin prop de 6.000 inoculacions cada dia. La coordinadora d'associacions veïnals del Vallès es reunirà el 7 de juny amb l'Ajuntament de Sabadell per abordar la situació de l'aeroport de la ciutat. Els veïns asseguren que l'accident de la setmana passada és l'enèsima incidència relacionada amb les instal·lacions i volen que el consistori sabadellenc es posicioni a favor del seu tancament. Ho han apuntat aquesta mateixa tarda des de la plaça Sant Roc, mostrant cansament davant l'actitud del consistori cap a l'aeroport, favorable a mantenir-ne l'activitat. I en esports, l'Astralpol Natació Sabadell s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina de Waterpolo aquesta tarda. Les de David Palma han recuperat el títol després de l'edició interrompuda l'any passat per la pandèmia, tot plegat després de guanyar contra el Mataró a la piscina dels maresmencs per 7-9. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han baixat un parell de graus respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat continuarà sent força abundant al quadrant nord-est al llarg d'aquestes properes hores, així com també a d'altres punts del terç nord on han de créixer algunes nuvolades. En canvi, a la resta del país hem d'esperar que predomini el sol. Això sí, amb una temperatura que avui serà més baixa durant les hores centrals del dia, baixada entre lleugera i moderada, fins i tot baixada acusada a molts punts de Catalunya. De cara a la jornada de demà dimarts, començarem amb núvols abundants a punts del litoral, del prelitoral, de la depressió central, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter molt feble i aïllat fins al migdia, mentre que al centre de la jornada hem d'esperar que la nuvolositat tingui tendència a minvar per tornar a augmentar al llarg de la tarda amb l'arribada de núvols alts i mitjans per l'oest, així com també per el creixement de nuvolades a punts de muntanya, sobretot a l'extrem nord-est del país. Aquí fins i tot podrien deixar algun ruixat al llarg de la tarda. Pel que fa demà a la temperatura, hem d'esperar que durant les hores centrals del dia els valors de temperatura siguin més alts en general, tret de punts del litoral sud. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora només trobem retencions en dos punts de la B30, 1,5 km de cues a Barberà en sentit sud i 1,5 km més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. El desmantellament de l'Hospital Temporal Vallès Salut de la pista coberta d'atletisme està generant alguns dubtes. Els operaris han començat avui a retirar els llits i la resta del mobiliari per convertir l'espai en un centre de vacunació massiva a partir de l'1 de juny. Però on acabarà tot aquest material? Això és precisament el que vol saber el govern municipal, que ha preguntat al Departament de Salut qui coordina les tasques, què passarà amb aquests llits. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un material que mai s'ha arribat a fer servir des de la seva instal·lació l'abril de 2020 a la pista coberta de Sant Oleguer. Per tant, es troba en perfecte estat i podria ser reutilitzat. En un comunicat, l'executiu local ha plantejat avui que tot aquest material pugui ser cedit a entitats o associacions que facin ús d'aquest tipus de llits hospitalaris i que sovint disposen de pocs recursos per optar-hi. El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, ha recordat que és Salut qui se n'encarrega.
La manera de procedir depèn del departament i entenc que ja està fent les ajustos necessaris a la instal·lació perquè puguin acondicionar-la aquest centre de vacunació que ha de posar-se en marxa aquí algo menys de 15 dies. No? Nosaltres tenim reunions quasi setmanals amb el CatSalut per avançar en aquest tema i que, evidentment, no es pugui posar, com sempre, en marxa més aviat possible i que puguem tenir la gent de servei vacunada el més aviat possible.
Les tasques que han començat avui s'allargaran dues setmanes i és que la previsió és que l'1 de juny el nou vacunòdrom de la pista coberta, un dels 6 que hi haurà arreu de Catalunya, entri en servei. Una posada en marxa de l'equipament que coincidirà, si tot va bé, amb l'inici del procés d'immunització dels menors de 50 anys. La conselleria calcula que s'hi podran injectar unes 6.000 vacunes diàries, ja que les instal·lacions donaran servei a tota la regió sanitària metropolitana nord. El nou centre de vacunació massiva s'assumarà als dos punts que ja funcionen als casals cívics dels Marinals i Rogelio Soto, al barri de Campoamor. Actualment a Sabadell hi ha 68.294 sabadellencs amb la primera dosi del vaccí posada i 30.884 amb la pauta completa.
L'exintendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran, ha proposat que no se l'inhabiliti mentre es tramita l'indult que ha demanat. Duran va ser condemnat a 15 mesos de presó i 7 anys i mig d'inhabilitació per exercir un càrrec públic per haver col·laborat en la retirada de multes a familiars de l'exalcalde Manuel Bustos. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Ara l'Ajuntament de Sabadell s'haurà de posicionar sobre si aprova que Duran no sigui inhabilitat mentre dura el tràmit de l'indult. Per això s'ha convocat una junta de portaveus extraordinària aquest matí amb tots els grups municipals. Ara bé, en contra del que es va aprovar al ple, els portaveus no decidiran què fa l'Ajuntament, sinó que, segons el reglament municipal, és el govern qui ho ha de decidir. I com ha explicat Pol Gibert, el seu portaveu, optaran per deixar la responsabilitat al jutge.
Nosaltres vam mantenir una posició inicial i seguim amb aquesta posició, que sembla que és la coherent, que és que nosaltres no ens pertoca en aquest moment doncs, decidir sobre detalls concrets sobre com s'ha d'aplicar una condemna a determinades persones i que qui ha de fer aquesta valoració és el jutge, que té totes les eines sobre la taula per decidir com s'ha d'aplicar de la manera més correcta possible les penes sobre els diferents condemnats, no? Amb la qual aquí nosaltres seguim mantenint aquesta posició.
Duran ha demanat no ser inhabilitat perquè és funcionari de l'Ajuntament de Sabadell.
I a la mateixa Junta de Govern local s'ha acordat destinar 160.000 euros a subvencionar projectes esportius de clubs i entitats i 48.000 euros més per l'esport femení federat. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha destacat l'augment del pressupost que s'ha fet aquest any amb l'objectiu de reactivar el sector després de l'aturada per la pandèmia.
Doncs l'Ajuntament ha volgut també, en aquest any dur per molts clubs i entitats esportives, doncs, ajudar a incentivar la recuperació econòmica i també esportiva de la ciutat. I per tant, doncs passem d'una xifra que l'any passat va ser de 135.000 euros a 160.000 euros, amb un increment, com veieu, substancial, a més també de la quantitat que havia estat ja incrementada pel pla de xoc Covid que havíem ficat en marxa des del darrer any.
Per altra banda, l'Ajuntament ha prorrogat els convenis relatius a l'Oficina Local de l'Habitatge i al Programa de Mediació per al Lloguer Social. La col·laboració amb les dues administracions té la finalitat de facilitar a la ciutadania les gestions relacionades amb l'habitatge. Les pròrrogues per donar continuïtat a aquests serveis comporten una aportació econòmica de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de 170.000 euros per a l'Oficina Local de l'Habitatge i de 36.000 per la Borsa de Mediació. I encara en economia, Banc Sabadell ha iniciat converses per analitzar la venda de la seva activitat bancària al Principat d'Andorra a Mora Bank, una de les entitats de referència en aquest mercat domèstic. En cas que es materialitzés, està previst que l'operació inclogui el dret dels accionistes minoritaris a adherir-s'hi en els mateixos termes que s'acordin amb Banc Sabadell. César González Bueno, conseller delegat del BS, ha explicat que les converses s'emmarquen en l'estratègia de centrar-se en el negoci espanyol. Banc Sabadell d'Andorra gestiona actualment uns recursos totals de 1.830 milions d'euros i el seu volum de crèdits puja a 426 milions. Compta amb 7 oficines i una àmplia xarxa de caixers automàtics que tenen el 23% dels particulars i el 32% de les empreses andorranes.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Les escoles bressol sabadellenques no veuen clara la incorporació del P2 a les escoles. Si bé la mesura anunciada pel conseller d'Educació Josep Bargalló facilitaria l'accés de tots els infants a aquesta etapa, seria molt negativa, diuen, per les escoles bressol, i és que tant els equipaments públics com els privats ja tenen ara moltes places lliures. A més, la incorporació del P2 tampoc tindria en compte les necessitats dels més petits, així ho apunta almenys Emma de Miguel, de l'escola bressol Colorins, en declaracions al Cafè.
Catalunya té una experiència acumulativa capdavantera pedagògicament de molts anys i d'experiència que no es pot deixar perdre. I com et deia abans, ja es va trencar aquest cicle 0-6 al 2004, passant el P3 a les escoles per motius econòmics, per una baixada de natalitat, i no es va tenir tampoc present les necessitats d'aquests nens. Això volem que torni a passar. Aquests nens, hi ha nens de P2 a P3 que van a l'escola que encara necessiten portar bolquer, no estan preparats, i les escoles moltes vegades sí, però moltes vegades no respecten que aquest nen necessita encara uns mesos portar bolquer.
De Miguel recorda que les llars d'infants estan preparades per donar resposta a les necessitats dels més petits, uns protocols que ara mateix no poden garantir les escoles. Sabadell situarà dos nous punts liles en espais on encara no n'hi ha hagut mai. Un serà a l'entrada del Ripoll per Covadonga, lloc molt freqüentat des de la pandèmia, i un altre davant del camp de futbol municipal de Can Uriac. Per reivindicar el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, s'està posant al carrer els colors de la bandera irisada a través de la campanya Ventilemers als armaris. El programa inclou una quinzena d'activitats que s'han treballat conjuntament des de l'Ajuntament i la taula. La tinenta d'alcaldessa de Feminismes i Participació, Marta Morell, ha explicat que s'ha pintat amb els colors de la bandera irisada un banc també del Parc Catalunya.
Doncs hem agafat una sèrie de bancs que el que hem volgut fer és pintar la bandera irisada. I per què l'hem pintat al Parc Catalunya? Perquè nosaltres pensem que el Parc Catalunya, doncs, és un lloc de molta afluència, és un lloc on venen veïns i veïnes de tota la ciutat i pensem realment que és un lloc cèntric, per dir-ho així, i és un lloc que també alhora és un punt de trobada.
Seguint la campanya anterior en què es van acolorir passos de vianants de l'eix central, es pintarà un banc per districte i com que no s'ha pogut arribar a tots els barris, un autobús de la TUS també portarà publicitat dinàmica de la campanya. El professor de Sociologia de la UAB, el sabadellenc Josep Maria Ententes, considera que Podemos s'ha allunyat de les reivindicacions del 15M, quan fa una dècada que les protestes contra les polítiques d'austeritat van inundar els carrers de mig món. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Ententes ha analitzat el llegat del moviment dels indignats. Des del seu punt de vista, el 15M va fer augmentar l'interès per la política, va donar legitimitat a les lluites socials i va canviar el sistema de partits. Ara bé, creu que Podemos es va erigir com els hereus dels indignats, però que amb els anys han anat perdent les reivindicacions essencials d'aquest moviment.
La moció de Podemos és fruit no només de les dificultats objectives que es trobaria qualsevol que es posi a fer polítiques en les institucions, que són dificultats que es poden entendre, sinó que també és fruit d'unes decisions conscients de normalitzar-se, pensant que si es anava normalitzant com a força política podria, diríem, tenir més èxit electoral, cosa que jo crec que al final ha estat una mica el contrari, que la seva normalització ha tendit a fer-li perdre com uns elements de frescura i aquest element de novetat que van ser la gran força inicial.
Ententes també ha defensat que hi podria haver un nou moviment inspirat en el 15M arran de la crisi de la pandèmia. Per això considera clau veure com els governs gestionen la recuperació econòmica, si tornen a apostar per les retallades o bé busquen solucions menys traumàtiques per la ciutadania.
Notícies vespre.
La distribució de 8.000 bosses i 8.000 cubells de reciclatge des de les deixalleries municipals és una de les mesures de l'Ajuntament per millorar les dades de la recollida selectiva de la fracció orgànica. En paral·lel, també s'està treballant en la implantació del sistema porta a porta, com ha destacat el regidor de recollida i tractament de residus, Jesús Rodríguez.
La zona seria la zona comercial, seria sensible perquè pogués aconseguir el porta a porta, i també algunes zones residencials. El que passa que està encara en fase d'estudi i, clar, qualsevol modificació al que és els serveis, doncs encara és molt. No és el mateix tenir un servei únic que tenir diversificació de serveis.
Ara mateix a la bossa de rebuig hi ha un 40% de materials orgànics i, per tant, es podrien reciclar.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Els Mossos d'Esquadra amplien el seu desplegament aeri amb una nova unitat de drons que tindrà l'aeroport de Sabadell com a centre d'operacions. En formaran part una dotzena d'agents especialitzats, 3 caporals i 9 policies, i s'espera que pugui entrar en servei amb motiu del Mobile World Congress que se celebra a Barcelona el pròxim 28 de juny. La policia catalana consolida així la seva aposta per l'aplicació de les noves tecnologies amb la nova unitat, malgrat que el cos feia servir els drons en diferents tasques des del 2012. En parla el comissari Juan Carles Molinero.
Fa aproximadament uns 10 anys que el cos de Mossos d'Esquadra ja treballem amb aquesta tecnologia dels drons. El que fem ara és agrupar l'especialitat dels drons i tot el que nosaltres anomenem l'especialitat aèria dintre d'una mateixa àrea. En aquests moments estem ja pràcticament a la part final del primer procés selectiu d'aquells efectius que han de conglomerar aquesta gran àrea de seguretat aèria que conformarem en el si del cos de Mossos d'Esquadra.
La nova unitat de drons compartirà hangar a l'aeròdrom sabadellenc amb la unitat de vigilància aèria i la dels helicòpters, que el juny també incorporarà dos aparells nous. I no deixem de parlar de l'aeroport, perquè l'Ajuntament de Sabadell es reunirà el juny amb representants veïnals dels municipis limítrof a l'aeroport de la ciutat, que pressionaran perquè es compleixin els protocols de seguretat. La coordinadora del moviment veïnal del Vallès s'ha manifestat aquesta tarda davant de l'Ajuntament per llegir un manifest i exigir que se solucionin els problemes de soroll i de seguretat provocats per les avionetes que tenen com a referència l'aeroport de Sabadell. La mobilització es produeix arran d'un accident d'una avioneta el passat 8 de maig. Per abordar aquesta qüestió, es reuniran amb l'Ajuntament el 7 de juny, ho ha anunciat Manuel Navas, president de la Federació de Veïns de Sabadell.
No puede ser que existan unos protocolos de seguridad y que no se estén cumpliendo. Eso es lo que estamos exigiendo de forma inmediata, que se cumplan los protocolos de seguridad para que la gente no pase miedo cuando vea pasar avionetas por encima de su cabeza y cuando vemos de que realmente cada dos por tres se van cayendo avionetas, ¿eh?
La coordinadora veïnal apunta que el terreny de l'aeroport podria destinar-se a un benefici social com la construcció d'un hospital. Aquest fet oferiria, diu, més llocs de feina, que el xifren en 300 treballadors actualment. Des de l'aeroport, però, afirmen que genera més de 4.000 llocs de treball directes i indirectes, dades que posen en dubte des de l'associació.
Eso no se lo creen ni borrachos, ¿eh? Eso de entrada ya. Eso, porque claro, quien hace el informe, quien paga el informe es el aeropuerto. Por lo tanto, a partir de aquí, el informe dará el resultado que quiere el aeropuerto. Pero de todas formas, vamos a ver, solamente un hospital. Fíjate, en el Valle Occidental, donde estamos nosotros, faltan 500 camas, según, para tener la ratio de camas que tiene el resto de Cataluña. De Cataluña, ¿eh? Pues eso sería un hospital nuevo. Un hospital como el Taulí nuevo supone 3.500 puestos de trabajo. Pero es que además nos faltan en todo el Valle montones de residencias. Joder, es que son puestos de trabajo que se generan, pero además sociales, de una forma social.
Des de la coordinadora recorden que des de l'any 1997 s'han produït 82 accidents amb 44 morts.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
En cultura, els Fantàctels tornen a tenir un disc nou. La banda d'escarroc vallesana presenta el seu segon treball d'estudi, Ets un pringat, per tractar amb ironia les misèries del capitalisme actual. La banda ha fet una evolució des del primer disc, Strange People, editat el 2016. Dels ritmes més clàssics han passat a un augment de revolucions del so i les distorsions de la guitarra, tot plegat però sense deixar de banda la secció de vents metalls tradicional de l'esca. Una evolució que han fet al costat de Tomàs Robisco, als Bucbonera Studio, com explica el teclista Gerard Salamé.
I va ser allà on vam estar tan contents del tracte amb el Tomàs Robisco, que d'aquí donem una abraçada molt forta, que ens va agradar tant que en aquest nou disc, que és un pringat, vam decidir gravar-lo allà, no? I en aquest disc sí que vam fer aquest canvi, no? Sí que partíem d'un ska més clàssic, més rude, i sí que amb aquest nou disc hem fet una evolució, el que seria un ska rock, no? I a part de que també hem fet un canvi de llengua, que el disc anterior era en anglès, i ara hem fet un canvi en català.
Per fer possible els concerts i el primer videoclip del treball han obert un procés de micromecenatge. Per ara, els Fantàctels tenen algun concert programat a l'estiu, però no n'han anunciat les dates de moment. Això sí, el disc ja es pot escoltar a totes les plataformes de distribució. Tornem a més informacions més enllà de Sabadell i de la comarca, i la notícia del dia és sens dubte que el nou govern de la Generalitat tindrà 14 carteres, la meitat de les quals les liderarà Esquerra i l'altra meitat Junts per Catalunya. Aquest és un dels punts de l'acord que s'ha anunciat aquest migdia per garantir la investidura de Pere Aragonès com a president. Tant Aragonès com el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, han promès un govern cohesionat per no decebre els votants que els van fer confiança el 14 de febrer passat. Avui també és notícia que l'Agència Europea del Medicament flexibilitza les condicions de conservació de la vacuna de Pfizer i afirma que ara és segura guardar-la en una nevera normal durant un mes. Fins ara, les vacunes només es podien mantenir 5 dies a temperatures d'entre 2 i 8 graus. Avui també hem sabut que neix la companyia aèria Air Catalonia a Perpinyà, que oferirà vols a les Balears a partir del 18 de juny. La intenció és la d'oferir 3 vols setmanals a Eivissa, passant per Mallorca, amb preus d'entre 69 i 79 euros. L'aerolínia llogarà els avions, però tractaran d'adquirir al més aviat un comboi per oferir també viatges a París. I la Comissió Europea vol que un quart de l'energia de la Unió Europea l'any 2050 sigui produïda amb energia eòlica flotant. A més, Brussel·les Terrades diu que vol protegir el 30% de la superfície marítima de cara al 2030. S'espera que la proposta ajudi a assolir els objectius de neutralitat climàtica de zero contaminació que la comissió pretén aconseguir. Fem una petita pausa pels esports.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, quarantena jornada de la Lliga Smartbank aquest dimecres a partir de 6:45 de la tarda i en directe des del municipal de Santo Domingo, Agrupació Deportiva Alcorcón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I avui la notícia del dia en l'àmbit esportiu és, sens dubte, que l'Estralpul Natació Sabadell és el nou campió de la Lliga Femenina de Waterpolo.
Tal y como pintaba la temporada con la pandemia, la verdad que poder ofrecer un espectáculo así, un playoff a, llegando al último partido con un Gramataró, un equipo que nos lo pone muy difícil, nos ha costado mucho, hemos sufrido hasta el final y estoy muy contento y feliz del trabajo de las chicas. Y sobre todo de que podamos mostrar, ¿no?, un poco nuestro deporte.
L'equip de David Palma, que escoltàvem ara, recupera la corona gràcies al seu triomf aquesta tarda 7-9 a la piscina del Mataró. És el 18è títol de la divisió d'honor femenina per al Natació Sabadell, que avui ha anat per davant en el marcador en tot moment, amb una diferència màxima de 4 gols. Ha seguit l'enfrontament a la piscina Joan Serra al Pau Vituri, que en plena celebració sabadellenca ha parlat una estona amb una de les peces claus de l'Estralpul femení, la portera Laura Ester.
Laura, què tal? Felicitats per aquesta victòria, per aquest títol.
Moltes gràcies.
Quin partit, eh? Quina sèrie, quins 3 dies més intensos. La felicitació.
Bueno, doncs com podeu escoltar, evidentment que sí, ha sigut 3 dies molt intensos. Era un playoff diferent als anteriors, ja que era en 3 dies, tu jugaves tot. Jo crec que hem anat de pitjor a millor, millorar mica en mica els petits errors que hem pogut fer als partits anteriors i al final ens emportem la Lliga, que és l'important.
Avui no podíeu fallar i no heu fallat, i anés molt bé tu a la porteria.
Així és, sabíem que era l'últim partit, sí o sí, si tant si perdíem com si guanyàvem, era l'última oportunitat de poder guanyar aquesta Lliga que ens feia especial il·lusió, si per les que ens quedem i les que marxen, i bueno, si hem donat tota l'aigua i s'ha demostrat.
A més, suposo que sap bé perquè la temporada passada no vau poder defensar el títol, li van donar directament al Mataró als despatxos i també hi havia un puntet d'allò de voler recuperar-la, no?
Bueno, així és, evidentment, sí, al final això també fa especial il·lusió el poder tornar a jugar, tornar a competir, que és el que ens agrada, i poder veure la piscina amb gent com hem estat veient aquest playoff, que jo crec que és el maco de l'esport.
Laura, l'última, fèiem avui referència a que feia 12 anys una final no anava al tercer partit, la va guanyar el Mediterrani i allà estava Laura Ester, eres conscient d'això?
Doncs mira, ahir vaig veure un tuit que deia feia anys que no s'anava al tercer partit de Lliga. I jo estava amb Katia i dic, mira, o sigui, la vegada que va ser el tercer partit vaig guanyar jo la Lliga, o sigui que espero que així sigui, que puguem guanyar demà el tercer partit i al final ho hem aconseguit.
L'enciclopèdia, la talismà de l'equip. Laura Ester, portera de l'Estralpul, felicitats.
Moltíssimes gràcies.
I encara dins de l'aigua, Catalina Corró ha estat 8a a la final dels 400 estils de l'europeu que s'està nedant des d'avui a Budapest.
En este europeo, Cata termina octava con 4'46'0.
Peor tiempo que esta mañana, el que hizo 4'43'4.
La nedadora balear del Club Natació Sabadell, com escoltàvem a la retransmissió dels companys de Teledeporte, no ha pogut millorar el registre d'aquest matí. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Passava la final amb el 6è, millor temps de les finalistes, però la dinca ha estat més lenta. La sessió de tarda, la guanyadora ha estat la gran dominadora de la distància hongaresa, Katinka Hosu, que competia a casa. Demà s'estrenarà l'altra representant del Sabadell, Marina García, el 100 braça. Dijous, la bracista barcelonina farà els 200. mentre Corró participarà als 200 estils divendres.
En paral·lel a Madeira s'està duent a terme l'europeu paralímpic amb la presència del sabadellenc Òscar Salguero.
Concretament a Funchal, on Salguero té avui la primera final dels 200 estils, serà quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit i després de les bones sensacions del matí.
M'he trobat bastant bé, m'he classificat per la tarda, que nedaré la final. I bueno, amb bones sensacions, content amb la marca, millor marca personal. A veure si esta tarda puc fer una mica millor i estar en la millor posició possible. És difícil guanyar medalla, però bueno, ho farem molt bé per aconseguir el millor resultat possible.
Aquest 2:25.07, millor marca personal del dels Marinals, és el setè temps de la classificatòria.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell segueix a un punt de la salvació a només 3 jornades per acabar la Lliga. El 0-2 d'ahir a la nova Creu Alta contra el Tenerife deixa sensacions molt preocupants, però també van punxar els rivals directes.
Ho va fer l'Alcorcón a Son Moix i també el Logroñés a Butarque i, per tant, el panorama no canvia massa. El tècnic Antoni Hidalgo fa una de les últimes crides de la temporada.
La gent que vulgui estar al nostre costat estarà. La que no, bueno, és lícit perquè és entendible la situació límit en la que estem. Hem arribat a final de temporada molt vius, sí que és cert que avui és una decepció molt i molt gran, però a partir d'aquí et queden dues opcions, o dir que no pots o dir que sí pots. Jo sempre dic que sí que puc i a partir d'aquí, ja ho hem fet abans, ho intentarem recuperar la gent el més aviat possible perquè no hi ha temps per molt i afrontar amb unes garanties màximes les millors i els jugadors que tinguem en aquest moment, no?
Ahir el Sabadell no va xutar, entre els tres pals i dues errades greus de marcatge van propiciar els gols de Bada i de Sergio González, però el peatge més gran van ser les grogues, que van veure Grego, Stoichkov, Edgar i Néstor, que els faran complir cicle demà passat a Santo Domingo. Avui l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer per preparar aquest duel directe de l'antepenúltima jornada a Alcorcón, un partit que arrencarà dimecres a les 7 i que es podrà seguir des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc. L'àrbitre serà el navarrès Prieto Iglesias, assistit del VAR per Milla Albéndiz.
De la seva banda, el juvenil del Sabadell va patir un seriós correctiu al camp de l'Adam. Ja sense res en joc en el grup de dalt de Divisió d'Honor, els de Miquillado van encaixar un contundent 5-0.
Als 10 minuts, de fet, els arlequinats ja perdien 3-0. El tècnic assegura que no va ser una qüestió de relaxació.
Va ser un partit, doncs, d'aquests que passen de tant en tant. Nosaltres l'hem tingut a favor, el vam tenir a Can Barça, passant una segona part, on l'equip rival va generar molt i la pilota incomprensiblement no va entrar. Ahir, 3 arribades i 3 gols, doncs, contra el futbol d'aquestes coses, s'ha d'acceptar. I ara el que toca és acabar bé i intentar sumar els 3 punts contra l'Europa.
Només li queda un partit a l'equip de Miquillado. Serà d'aquí a un parell de setmanes contra l'Europa. Per ser a la primera catalana, nova derrota del Sabadell Nord. En aquest cas, 2-1 al camp del Llefià.
I a la primera nacional d'handbol tot just li resta una jornada per completar la temporada i des de fa dies que els dos equips sabadellencs ja estan salvats. En el penúltim partit del curs, l'Oar Gràcia va esgarrapar un empat a última hora en el derbi a Terrassa.
Els agarencs van marcar el 30-29 a 23 segons del final, però Nil Montserrat encara va tenir temps per restablir la igualada gairebé sobre la botzina. Al final, doncs, repartiment de punts. Per sota de l'Oar Gràcia, en antepenúltima posició, però ja salvat, se situa el Creu Alta Sabadell, que no va poder aguantar el ritme del Sant Cugat en el seu partit. Va perdre 31-38 al conjunt de Sergi Cifré aquest duel ballesà. La primera nacional es clou dissabte amb dos partits, Oar Gràcia amb Mataró i Banyoles Creu Alta en presència sabadellenca.
Gràcies, Adri. Bona tarda.
Fins ara.
Menys d'un minut per 7:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 17 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després a 9:15 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.